No marxem del món de la cultura, perquè demà a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol es presenta un poemari. És molt interessant la història que ha envoltat aquest poemari, perquè ara que vivim una època en què qui més qui menys ja es posa a fer coses sense, vaja, sense pensar massa en els riscos, o a vegades si vostès diuen, ai carai, vols dir que s'ho hagués hagut de pensar una miqueta millor, i sap, doncs aquí anem al revés. L'Anton Ferret presenta demà poemari que es titula Perdent la por, i d'alguna manera Jordi Llavina, que serà amb Lídia Gázquez qui presentarà aquest poemari a la biblioteca, i troba precisament l'explicació del per què un home que ja als anys 80 escrivia poemes ha trigat tant a presentar el seu primer poemari. I en Jordi Llavina agafa un dels sonets, dels tants sonets que té el llibre Parlant de la por, per explicar-ho. La por de tu, lector, m'ha estat nociva. T'he temut tant que és ben poc el que he escrit quan, si no escric, no trobo pas sentit en el que sóc o faig. Res no em motiva. Un llibre ple de sonets. Si vostès diuen, què és un sonet? Fàcil. Si us agrada el futbol, 4-4-3-3. Això és un sonet, bàsicament. Anton Ferret, bon dia i bona hora.
Bon dia.
La por, lector. Estàvem nosaltres rellegint les notes del llibre que publica l'editorial i sembla mentida com qui més qui menys es pot sentir reflectit en molts d'aquests sonets, perquè qui més qui menys ha patit alguna por o pateix alguna por a la seva vida.
Sí, la por és indestriable de la vida. És una cosa que tenim que, per una banda, ens impedeix de fer determinades coses, però per una altra ens protegeix de moltes altres coses. Per tant, som humans i som com som humans precisament per la por. La por és un element fonamental, i per això una mica és el que vaig triar com a tema d'aquest llibre.
Per qui d'entrada pensi, ui, això tinc la sensació que és una mica transcendent, i en canvi alguns dels sonets que hi ha en aquest llibre ens porten a les pors més quotidianes, com poden ser, per exemple, la de tacar-se la roba anant a un dinar familiar.
Sí, sí. No tots els poemes, no tots els sonets del llibre són greus. Uh-huh. Hi ha sonets greus que aprofundeixen en, per dir-ho d'alguna manera, amb la textura de la por i amb el que la por ens provoca a les persones, que sol ser doncs un sentiment o una situació molt negativa, però després també hi ha un intent de baralla amb aquesta por, i la baralla ens la dona la mateixa eina poètica i la possibilitat de jugar. I, per tant, hi ha sonets que són de caràcter fins i tot humorístic o de caràcter molt lleuger o alegre, fins i tot, que són una mica petites batalles vençudes a la por.
Mm-hmm. Començo precisament gairebé pel final del procés creatiu. Jordi Llavina es pregunta a l'inici del llibre com és, en aquest cas, que l'Anton Ferret hagi trigat tant a publicar la seva primera obra, però gairebé li preguntaríem a l'Anton per quantes ànimes ha passat aquest llibre abans que l'autor li hagi pogut donar el vistiplau i dir, m'hi llenço.
A veure, tot això, clar, tal com explica en Jordi, jo sí que tenia moltes coses escrites d'abans, però sí que hi havia un component d'una certa por de no estar prou al nivell o de no estar prou o de no, de, que la recepció d'aquests materials, quan sortissin a la llum, pogués generar algun tipus de negativitat. Uh-huh. I un seguit de qüestions segurament relacionades amb la por. Quan vaig fer 50 anys, que ara hi ha fa uns quants, vaig fer un propòsit que era intentar passar per damunt d'aquesta por, i el propòsit va consistir que jo vaig fer els anys, els 50, al setembre del 2018,
sí.
I em vaig fer a propòsit de fer 50 sonets que parlessin justament de la por. I em vaig posar a fer-los en aquell moment. I els vaig tenir fets al cap d'uns quants mesos, a la primavera de 2019 ja els tenia tots fets,
sí.
I una mica va ser el que em va permetre fer aquest salt, diguem-ne, iniciàtic, no? I veure ja la por des d'una altra banda i sentir-me molt més tranquil. I el vaig ensenyar unes quantes persones, entre elles en Jordi Llavina, que van considerar que estava bé, i va ser quan vaig començar a optar alguns concursos, i així després, clar, va venir la pandèmia i tot això, però finalment vaig tenir la sort que me'l triessin i que vaja, me'l premiessin i que estigui publicat.
Des de la primavera del 2019 ençà, ha canviat molt substancialment aquest poemari o l'Anton el va deixar tal com va quedar l'any 2019?
Està pràcticament igual. El vaig treballar molt aquell any, el 2019.
Sí, sí, sí,
sí. Sí que és veritat que a la tardor vaig esmenar una mica, el vaig arreglar, però i després ara els últims mesos ja de bracet de l'editorial he fet algun petit retoc de qüestions, paraules que pel que sigui l'editorial en qüestionava i que m'han obligat a modificar algun vers, etc. Però en essència, o sigui, per descomptat, els 50 sonets són els mateixos 50 sonets que vaig deixar tancats en aquell moment i les esmenes i els canvis que hi ha hagut són molt pocs. I fins i tot l'altre dia, per curiositat, em vaig mirar el document aquest de l'eina que faig servir per editar el Google Drive, que permet veure tot l'historial, i em vaig quedar parat que algun poema que jo tenia la sensació que l'havia tocat bastant i que en realitat no hi havia tants retocs. És a dir, va ser una obra que es va fer molt intensament en aquell moment i va quedar com bastant asseguda i tancada ja.
O sigui que d'alguna manera, tot i que tenim molt sovint vinculada la por amb aquella necessitat d'anar canviant les coses perquè ai, vols dir, vols dir, vols dir, aquí el convenciment va poder més que la por al final, eh?
Jo diria que, justament perquè va ser un antídot contra la por, després ja, un cop passat, ja em vaig sentir en un altre costat i em vaig sentir molt més tranquil. Evidentment que hi ha hagut esmenes, però han sigut esmenes. Molt, molt... Ara això que en dirien quirúrgiques, que diuen ara, de qüestions de detall, però els poemes són els que vaig fer en aquell moment. I clar, hi ha hagut gent que m'han dit, ostres, això de la por és un tema molt pandèmic. Ni remotament em pensava que acabarien passant el que hem passat. I el llibre estava totalment acabat i tancat en aquell moment.
Però segurament la pandèmia li pot haver atorgat un significat afegit? O, diguem-ne, una transcendència afegida, no?
El lector ha passat la pandèmia. Uh-huh. El llibre, per dir-ho d'alguna manera, podia haver quedat vell al mateix moment que la gent va passar tanta por, perquè tots en van passar molta de por.
Cert.
Jo també, com tothom, vam passar unes pors desconegudes que no havíem experimentat les nostres generacions, vaja... ni ens pensàvem que les poguéssim experimentar tancats a casa, sense saber ben bé què passaria, sabent que la gent gran s'estava morint, etcètera, no? Vull dir, era realment una situació molt inquietant. Clar, això podia haver deixat aquest llibre totalment com una cosa, com una ridiculesa. Puc donar gràcies perquè no ha passat això, o almenys no se m'està valorant des d'aquest prisma. Al contrari, la gent el que estan fent és trobar-hi fins i tot cert consol per pors pandèmiques que han passat ells, que és una de les coses que té aquest llibre, que t'acompanya una mica per desdramatitzar en alguns aspectes la por, per veure-t'hi identificat amb les teves pors i amb el dolor que comporten, però també per desdramatitzar-ho.
Precisament hi ha un sonet que forma part de les notes de premsa del llibre que explica, o d'alguna manera deixa molt entreveure aquesta qüestió intangible emocionalment de la por que no sabem, allò que no la podem tocar però la sentim, i diu... La por sovint és fum de cigarreta que es va escampant tot el nostre voltant. Primer, subtil, un fil gris que s'embeta dins dels narius. Hi ha algú que està fumant, però no el veiem, i tota la saleta se'n va impregnant i l'aire es fa pesant. No hi ha espiell, ni finestral, ni cleta. I el fumador sembla que sigui ran del nostre coll. Però on girem i res, no hi ha ningú. I tampoc no es desgasa el fum pudent que per tot ja s'estés. Maligne fum... Deposa't, festa brasa, fusa'm el braç, m'estimo més l'encès dolor que el té l'incert, que tot ho arrasa. Aquesta sensació que ens envolta quelcom que no podem, que és intangible, però que sentim a dins amb tota la preocupació del món, eh?
Exacte, sí, sí. Ah. És aquesta incertesa com que acompanya la por i aquesta incapacitat a vegades que tenim d'explicar exactament què és el que està passant, però sabem que és la por que provoca.
Aquest vincle de l'Anton Ferret amb els versos, amb la poesia, quan neix?
A veure, jo he escrit sempre, diguéssim que en dues dimensions, una més íntimament, que és segurament el camí que m'ha portat cap aquí en aquest moment, i després he escrit per necessitats de la comunitat on jo habitualment m'he bellugat, que tot i que ara ja fa 26 anys que visc aquí a Sitges, durant la meva joventut i després també, he estat molt vinculat a Ribes sempre.
D'acord.
I allà, quan hi ha hagut necessitats, doncs jo què sé, en temes com de versos relacionats amb pessebres vivents, folklore, etc, sempre hi he col·laborat.
A l'Anton li ha passat allò que us acostuma a passar, més o menys, a qui els agrada, ja no diré la lectura, sinó l'escriptura, que sempre hi ha algú que diu, escolta'm, tu que saps escriure, fes-me alguna cosa.
Àngela Maria.
Àngela Maria, eh? Ha passat sovint. Bé, la reacció, perquè és obvi, el llibre va guanyar en el seu moment el Premi Narcís Lunes i Bolòs del 2022, el premi que atorga, que organitza l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Què ha passat des de l'edició d'aquest llibre fins avui? Perquè hi ha hagut moltes presentacions. Quina ha estat la reacció dels lectors?
Bé, jo fins ara tota la gent que ho ha llegit, el que m'ha arribat a mi almenys, estan contents. Perquè hi ha molta gent que tenen a vegades la por aquesta que les coses de la poesia que es fa ara costa d'entendre. Uh-huh. Clar, aquesta, si tens un diccionari perquè et tregui del problema d'alguna paraula que és més o menys culta o que es fa servir poc, s'entén, no és una poesia que suposi una gaire complicació. És una poesia que, a més, dit en veu alta, a vegades fins i tot l'entens més que si només la vas llegint, no? I, per tant, no és excessivament complicada i la gent, el que m'han dit a mi, és que no estan contents. Jo, des del moment que vaig rebre el premi fins ara, tot el que té relació amb aquest llibre ha sigut positiu. Ha sigut uns mesos on, per aquesta banda, m'han vingut moltes alegries i estic molt content.
Ens ho heu posat...
Digues.
No, deia, ens ho heu posat molt bé perquè el poeta també sent una certa necessitat de fer-se entendre.
Sí. No és una poesia críptica. Mm-hmm. És una poesia que intenta acompanyar el lector amb coses que el lector també ha viscut i que l'intenta, doncs, d'alguna manera ajudar o reformular perquè hi trobi, doncs, això, hi trobi consol, hi trobi... I gaudeixi, en certa mesura, contra la por.
Ho dic perquè segurament la resposta que li han donat els lectors a l'Anton és molt clàssica, sovinteja molt en el món de la poesia, no? Trobar-te persones que diuen, és que l'he entesa.
Clar, això és una cosa que veus i que te n'adones, perquè, clar, hi ha aquesta tendència a associar poesia amb això, amb un llenguatge molt crític, amb unes coses molt profundes, i evidentment això és poesia, és una poesia que és molt important i molt necessària, però és que també és necessària l'altra, perquè jo, clar, la primera, suposo que com gairebé tothom, el primer contacte amb la poesia és a casa, amb cantarelles, cançonetes, petites rimes, juganeres, que t'expliquen de petita. Després te n'assabentes a vegades que allò que deien els teus avis resulta que era d'un couplet dels anys no sé què, però que en tu t'ho explicaven per fer-te riure a casa, I era divertit. I, doncs, aquest contacte, aquesta poesia més popular, que és la mateixa poesia que després trobem aquí amb el folklore nostre dels balls populars, etcètera, no? Això és poesia. Potser no és aquesta altra poesia, que també és necessària, que va més cap als límits, no? Que va més cap al punt aquest de trobar, de fer un salt conceptual amb l'expressivitat, però que a vegades també va associat a una certa complexitat, no? Jo crec que tot és un ventall molt ampli i tot és poesia. I una mica, clar, és trobar un punt entremig d'aquest ventall, no?
Dues qüestions per acabar. En algun moment l'Anton Ferret ha pensat, això ho hagués hagut de fer abans, de llançar-me... O no?
No. Jo crec que ha sigut així perquè era el moment i ja està. I anteriorment, doncs, no, entre altres coses, tinc altres coses fetes. No sé el valor tampoc exacte que poden tenir, però sí que era bastant conscient que quan vaig fer aquest sobreesforç, per dir-ho d'alguna manera, havia fet una cosa que com a mínim donava unes certes garanties i ho vaig veure de seguida.
I havent trencat el gel, esclar... Suposo que ara, no sé si hi ha una certa por a la necessitat, obligació, un cert condicionant de dir, vinga, va, anem a editar tu, a veure si m'hi poso.
Jo tinc 54 anys, estic molt content d'haver arribat a aquest punt, perquè per mi era una cosa que em feia una il·lusió importantíssima. Tinc altres coses escrites, completes, no sé quin recorregut tindran ni si en tindran, però en qualsevol cas estic molt content d'haver arribat aquí, satisfet.
Totes en poesia, Anton? O en prosa també?
No, també tinc alguna altra coseta en prosa, i així habitualment faig la col·laboració aquesta a la contra de l'Equa, una vegada cada dos mesos aproximadament, tinc també força cosa escrita amb aquest estil i amb aquest plantejament. Sí.
Demà a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Santiago Rusiñol, presentat per Jordi Llavina i per la nostra companya també Lídia Gázquez, Perdent la por, d'Anton Ferret, són un munt de sonets en els quals ens sembla que en algun o altre vostès s'hi sentiran identificats i identificades. La por que fa morir sobtadament, la por tabat com tret de caçador, la por de Déu, del sacri del misteri, la por, en el cas del propi Anton, al lector, en el moment de presentar en públic tota aquesta feina, la por que t'ha dut al país dels porucs, la por és dins d'un pou, la por és com algú que et tapa els ulls, sonets sobre la por. Però, com deia l'Anton, que no tots amb aquesta transcendència, sinó que alguns desperten un i dos somriures. Anton Ferrec, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies i sort en el futur. Adéu-siau.
Gràcies. Adéu.